migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escoltin aquest so. És el so de la riquesa. És el so d'un tresor. És el so d'allò que moltes vegades no trobem a faltar fins que ja no hi és. És el so de la pluja que ahir ens va visitar arreu de Catalunya. Però cal molt més. Cal molt més. De fet, a les zones on va ploure ha plogut només una tercera part del que havia de ploure, el que seria normal. El que seria normal. Ara mateix les reserves estan al 28%. Aquest so és el so de la riquesa, és el so del menjar, és el so del benestar, és el so de que tot continuï com ha de continuar bé, és el so d'un tresor que moltes vegades malbaratem amb certes inconsciències. Ja no només per nosaltres, perquè ja estudis diuen clarament que la població de Catalunya, a Espanya no ho sé, però aquí a Catalunya sí que hi ha estudis sobre això, està molt conscienciada davant d'això. Posarem excepcions, sempre hi ha excepcions, malauradament, aquestes coses, però la conscienciació conforme a estalvi d'aigua i tenir cura d'aquest bé preciat, doncs és importantíssim. Aquest so és el so que nosaltres necessitem. Per això, tenir cura de les nostres reserves d'aigua és importantíssim. Insisteixo, estem al 28%, ara mateix, Data 24 de febrer del 2023, 28% les reserves actuals. Caldria molt i molt més d'aquest so per arribar a una situació normalitzada. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I parlava del temps. El temps ens diu clarament que les temperatures durant aquesta tarda baixaran, cada cop es notarà més el fred, fins que el dilluns. Dilluns s'espera una davallada importantíssima de les temperatures, ja esperarem aquests dies, i caldrà, doncs, abrigar-se. Pluges. Sembla que tindrem una certa inestabilitat, però anirem a veure què diuen els mapes. D'entrades no s'esperen unes pluges generalitzades, que un plugim aïllat per cotes pirinenques i Vall d'Aran. És el que s'espera. I ara, doncs, anem a veure i anem a actualitzar com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Actualitzem la informació amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. També a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només queda investigat de trànsit a la ronda litoral, a l'altura del Bogatell. Hi havia un accident que tenia un carril en sentit Llobregat. Ja s'ha retirat, però encara queda, com dèiem, 2-3 km d'intensitat en aquesta ronda litoral en sentit Llobregat. A banda d'això, pel que veiem per càmeres, el volum de trànsit és baix i no hi ha més incidències que compliquin la circulació. De moment, això és tot. És el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta. Gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar d'un cas esperpèntic, d'una d'aquestes qüestions que són difícils d'entendre en funció de com ho enfoquis. Des del punt de vista agafa pasta és correcte, des d'un punt de vista normal no. I perdonin, ja sé que això que acabo de dir, acabo de posar sobre la taula, és, no sóc objectiu, és una opinió clara. Però és cert, ara us parlo com a José Miguel Cruz, no com a conductor, en tot cas, que és el paper que hauria de tenir, un paper més moderat davant de tot això. Em refereixo al trencament de relacions de l'Ajuntament de Barcelona de forma unilateral, perquè ho ha fet ella sola, em refereixo a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha decidit trencar relacions, primer, amb la ciutat agermanada, amb Barcelona, Tel Aviv, i, por ende, amb Israel. Barcelona tenia una relació, o té una relació entre, amb Tel Aviv i amb la Franja de Gaza, totes dues, i per qüestions humanitàries, per qüestions de respecte als drets humans, això diu, doncs s'han trencat aquestes relacions. Encara que no ho sembli, encara que ens quedi una mica així per sobre, perquè és informació que moltes vegades ni prestem atenció ni estem pendents de quines inversions o quines relacions profundes hi pot haver entre Barcelona, en aquest cas, o Catalunya, i Israel. Però hi han, i moltes, i relacions econòmiques, hi han, i moltes. Parlem d'això perquè doncs perquè aquesta tarda hi ha una
no sé com es diu, un plex,
gràcies. Yolanda Carales, bon dia.
De fet, Israel, molt bon dia. Estarà molt present avui al ple, tant a l'ordinari que s'està celebrant ara, com efectivament a l'extraordinari que se celebrarà després a les 4 de la tarda.
Això anava precisament, ara s'està celebrant un ple i aquesta tarda serà el que definitivament doncs es dirà si s'aprova o si es continua amb aquest trencament de relacions o no, Yolanda. Però exactament, jo he fet un resum per això. D'on ve tot això?
Bueno, doncs tot ve d'una campanya que estaven promovent algunes entitats, hem de dir que entitats afins, com no, als comuns de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i que, de fet, els propis comuns estaven promocionant, però era una campanya on es demanava aquest trencament de les relacions amb Israel i de l'agermanament amb Tel Aviv, que portava com una mica més de 4.300 signatures. Vull dir que, clar, pots dir, de veritat, 4.300 persones poden decidir una qüestió important com aquesta, no? Una mica el rumb. O sigui, estem parlant de relacions internacionals, no, relacions diplomàtiques.
És que la gran pregunta que ens podríem fer és fins a quin punt això és factible, no? Vull dir, quina competència és de l'alcaldessa Colau per una qüestió així?
No, evidentment, és d'estat a estat, no? És Espanya amb Israel. I en aquest sentit, el ministre Álvarez ja va deixar clar que no estava ni molt menys d'acord amb el que havia fet l'alcaldessa de Barcelona. Però és d'imatge, sobretot és una qüestió d'imatge. I clar, això evidentment, es vulgui o no, té conseqüències. I ara en parlem, però si vols t'explico una mica com anirà tot avui. Ja com dèiem, el ple ordinari que s'està celebrant a hores d'ara, i és en aquest ple ordinari on el PSC presentarà una proposició, el PSC que és soci d'Ada Colau, on es demana que restableixin aquestes relacions amb Israel i l'agermanament amb Tel Aviv. Això serà aquest matí, o, bueno, aquest matí, tenint en compte com s'allarga el ple, ben bé serà cap a migdia i més enllà. I el ple extraordinari, que en principi ha de començar cap a les 4 de la tarda, un cop s'acabi l'ordinari, l'ha forçat part de l'oposició. Junts, Valents, PP i Ciutadans. I van la mateixa línia. Volen que la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, i que, com bé deia, s'ha pres de forma unilateral, via decret d'alcaldia i sense passar pel ple, doncs es reverteixi. I ara em pots dir, i què passarà en aquest ple? Doncs saps que és tota una incògnita?
No se sap què passarà.
I ara t'explico el per què, eh? Perquè aquí pot variar de vots i... Perquè una cosa és el que es diu abans i una altra cosa després el que s'acaba votant. Perquè és cert que excepte els comuns, la resta de grups amb més o menys intensitat s'han mostrat contraris a aquesta decisió i sobretot a les formes de l'alcaldessa de Barcelona. Fins i tot Esquerra, que en algun moment podria... està en certa manera d'acord amb aquest posicionament, sí, de Colau, doncs sí, va dir que, home, que ells apostaven més per la negociació, per la diplomàcia i pel diàleg. Ho va dir d'una forma més suau, no va ser tan contundent que altres grups. Però, clar, una cosa és el que es diu i després una altra cosa el que es fa al ple per qüestions i temes d'imatges.
A mi em costa entendre-ho, eh? Tu he de dir que em costa entendre això perquè a efectes pràctics em costa entendre com un ajuntament, en aquest cas, que suposo que té unes coses urgents i molt directament relacionades amb la ciutadania, té feina a fer, es dedica ara mateix a això.
Això...
Sobretot quan s'escapa les seves competències. Fa molta ràbia, això, eh? Perdoneu,
però és habitual, eh? És habitual. També quantes vegades el ple de l'Ajuntament, en el moment àlgic del procés independentista, també va parlar d'això, que dius, bueno, escolti, i l'aigua que puja o que baixa, el cànon de l'aigua...
Sí, clar, correcte.
Doncs, de vegades, i és el que s'ha criticat, els plens, i especialment d'una ciutat com Barcelona, doncs semblen més com una continuïtat del Parlament que no pas un ple municipal. Però, bueno, en tot cas, què pot passar avui? Que els quatre grups que han demanat aquest ple extraordinari, Junts, Valents, PP i Ciutadans, més la regidora no adscrita, que també hi va donar suport a aquesta iniciativa, sumen 13 regidors. Barcelona en Comú hi votarà en contra. El PSC també s'ha posicionat, ja es va posicionar en contra de la iniciativa popular que comentava, que demanava això, aquest trencament amb Israel. Per tant, Esquerra pot tenir la clau i pot decantar, en certa manera, la balança. Però què passa? Que ara mateix els socialistes, arran de la marxa de Jaume Collboni, compten amb 7 regidors, perquè encara no ha pres possessió la seva substituta, la Núria Carmona.
Sí.
Per tant, en cas que Esquerra votés com els comuns i votés en contra de restablir les relacions, es podria produir un empat a 20.
Llavors, si hi ha un empat, què passa?
No, doncs com l'alcaldessa. Bueno, l'alcaldessa té vot de qualitat.
D'acord, llavors...
I se suposa que Colau, clar, no es votarà a si mateixa. i llavors pot ser doncs, que bueno, doncs, acabi decidint definitivament que aquest trencament continua endavant. Per això estarem aquí molt atents a que pugui sortir del ple a COPE Catalunya i Andorra. Però és tot molt complicat, tot depèn de la posició d'Esquerra. Si en principi Esquerra manté les crítiques que ja va dir el regidor Joan Corona, doncs en principi, com a mínim, o s'abstindria o hi votaria, no?, en contra dels interessos de l'alcaldessa. Tenint en compte també que, a veure, no ens hem, que Esquerra, al ple del Parlament, també va votar a favor. És que aquestes coses són curioses,
sí, és molt curiosa,
d'una iniciativa que també denunciava l'apartheid que es practicava a Israel contra el poble de Palestina, el mateix que està denunciant l'alcaldessa de Barcelona. Una proposició que va sortir endavant gràcies als vots d'Esquerra, de PSC, de Comuns i la CUP, no ens oblidem, eh? Que aquí és que ara es vota també, vull dir, els interessos electorals, polítics i tot, hi tenen molt a veure.
Habitualment, al planeta, i dic al planeta, tot va molt bé fins que la política es fica pel mig. Llavors, la política és aquella eina que serveix per porqueria de tot. Bàsicament, ho enreda tot d'una manera que no acabes d'entendre. I aquí, clar, és una qüestió molt... Suposo que quan es parla tant de democràcia, avui que tenim... Per mi és una paraula que fins i tot està un pèl prostituïda, la paraula democràcia, perquè s'aplica a coses que no són democràtiques. En aquest cas, suposo que l'Ajuntament de Barcelona, en un cas com aquest, hauria de fer cas a la majoria dels representants, no?
Si, efectivament, acaben decidint que es reverteixi aquesta decisió, suposo que sí, i més quan l'alcaldessa de Barcelona, efectivament, el que parla d'això és de democràcia, de drets i tot plegat. Clar, quina necessitat tenia l'alcaldessa de fer això? Pues, potser cap.
Cap.
Però va decidir en tot cas tirar pel dret, i quins arguments donava? Doncs ella deia que no podia restar impossible davant l'apartheid que Israel practica contra el poble de Palestina.
S'ha de trencar aquest silenci, s'ha de trencar aquesta normalització d'una cosa que no és normal, que és que un estat violi sistemàticament tots els dictàmens de Nacions Unides, i com que nosaltres creiem en les eines diplomàtiques internacionals, doncs des d'aquesta convicció entenem que cal fer un gest contundent, precisament per convidar a treballar per la pau. En aquest sentit, fem aquesta suspensió de les relacions amb l'estat d'Israel, que confiem que sigui temporal.
Temporal, confiem que sigui de forma temporal.
Jo tinc una pregunta.
Temporal o fins que l'alcaldessa igual deixi de ser l'alcaldessa.
La gran pregunta que trasllado a tu, perquè et tinc davant, i a tots els que puguin estar sentint, és per què ara? És a dir, aquest argument... No és d'ara. Les relacions entre palestins i israelians no han estat les millors i han anat per temporades, i aquestes violacions de drets humans que està fent al·lusió l'alcaldessa no són d'ahir. Fa anys que això passa.
Potser
si ho vols interpretar així.
Les eleccions són al maig, vale. I pot atreure el vot de determinat, no?
Per això volia fer la pregunta.
Suposo que és per això, que és el que ens han dit alguns representants de la comunitat jueva, que deien, bueno, que aquesta actitud per part de l'extrema dreta era d'esperar, però que també han assumit en certa manera alguns sectors de l'esquerra. I ens adverteixen també, des de les comunitats jueves, doncs les conseqüències que pot tenir tot plegat des del punt de vista econòmic, perquè molts israelians visiten Barcelona i van als partits del Barça, per exemple. Doncs, casualitat o no, Josep Miquel, no sé si saps que abans de la pandèmia, de tota la inversió estrangera o de tota la inversió que Israel posava a Espanya, per dir d'alguna manera, quan dic Israel, bueno,
sí,
doncs el 80% anava a Barcelona. Saps quan és ara?
Quan?
El 5%. Això fa pensar que potser l'actitud de l'alcaldessa ja no havia agradat gaire, no només a la comunitat jueva, sinó a alguns sectors econòmics de la ciutat, com és el cas del sector turístic. El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, qui deia que no estava molt entusiasmat amb la decisió de Colau.
La meva opinió, com a hoteler, bueno, pues a mi això no em fa saltar d'alegria. Evidentment, podeu suposar que considero que no sé si era el moment o no el moment, però vull dir que quan es prenen decisions d'aquest tipus, jo crec que es tenen que prendre decisions des de moltes perspectives, és a dir, des de la perspectiva ciutadana, des de la perspectiva de lo que opina la gent.
I saps qui se n'ha aprofitat de tot plegat?
Qui?
Que com diuen en castellà és més lista que l'hambre?
Qui?
La presidenta de la Comunitat de Madrid. Que una setmana després de que Colau decidís això, ella estava a Israel.
Té una dita, això. És a río revuelto, Ganància de pescadores. Mira, doncs entrem en el tema i parlem, i tenim al telèfon a la presidenta de l'Israel Spain Forum Alliance, la Blanca Navarro. Blanca, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Blanca. Bueno, de entrada empecemos por lo que significa. ¿Qué significa esta relación de amistad entre Barcelona, Tel Aviv e Israel?
La primera firma que se hizo de esta relación fue en el año 98, que se hizo un acuerdo a tres bandas entre Tel Aviv, Gaza y Barcelona. En el contexto de los acuerdos de Oslo, Barcelona quiso erigirse, ¿no?, en mediadora por la paz y mediadora de las relaciones entre Tel Aviv y Gaza. ¿Sí? Y luego se firmó otro nuevo acuerdo en el año 2013, que lo firmó el entonces alcalde Trías. ¿Sí? Con el alcalde de Tel Aviv. Se firmó en Tel Aviv, también se firmó un acuerdo de amistad y cooperación. Y la realidad es que mucho más allá de estos acuerdos que se firmaron, la relación entre, por una parte, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Tel Aviv es estrecha. A menudo pues se hacen consultas, se hacen contactos. Los ciudadanos israelíes viajan con muchísima frecuencia a Barcelona. El Barça es como el segundo equipo de Israel, es el segundo equipo nacional de Israel. Y realmente para la gente de Tel Aviv, Barcelona es una ciudad en la que se miran y en la que es como bueno la ciudad preferida para muchos de sus viajes en Europa, ¿no? Es que hay unos vínculos totalmente naturales entre Barcelona y Tel Aviv, compartimos el mismo mar, compartimos muchísimas cosas culturales y realmente esta relación va mucho más allá de estos claro, acuerdos que están firmados.
Claro, a eso iba yo, que claro, el Ayuntamiento de Barcelona puede romper con quien quiera, pero sus ciudadanos, tanto los israelíes como los palestinos, como los barceloneses, pueden hacer lo que quieran, ¿no? A efectos prácticos, ¿qué supone esta declaración del Ayuntamiento de Barcelona de la ruptura de amistad?
A efectos prácticos supone que la alcaldesa había sacado adelante, había apoyado una iniciativa popular, digo apoyado porque realmente ha sido su partido y entidades que están financiadas por el propio ayuntamiento las que lo habían impulsado, y que en el momento en el que ella contaba que iba a tener apoyos para votarlo en el pleno y vio que no los tenía, pues salió al escenario a promulgar este decreto que realmente la representa solo a ella. Y digo que a efectos prácticos esto es lo único que significa, porque el propio portavoz del gobierno de Israel, después de este aspaviento, ¿no?, y de esta gesticulación, pues puso un tuit diciendo que esto solo la representaba a ella.
Claro.
Y no era ni una decisión que representase ni al ayuntamiento, ni a Cataluña, ni absolutamente a nadie. De hecho, al día siguiente, la embajadora de España en Israel participó en un acto que organizamos en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes, y repitió el mismo mensaje, que Tel Aviv y Barcelona son ciudades que construyen puentes y que van a seguir construyéndolos, y que esto no representaba ni a los españoles, ni a España, ni a Cataluña, ni a los catalanes, ni a Barcelona, ni a los barceloneses. Y es que ni tan siquiera es una decisión que represente al pleno del ayuntamiento, ¿no? Que bueno, como se vio esta semana en la comisión de presidencia, votó apoyando el hermanamiento.
Bueno, esta semana la alcaldesa Colau comentaba que o estaba apuntillando una decreciente inversión israelí en Cataluña, que el 5% solamente llegaba, de todas las inversiones que se hacen en España procedentes de Israel, pues solamente el 5% llegaba a Cataluña, lo comentaba Colau. Esto me da pie para preguntarte, ¿económicamente esto que puede significar algo? O sea, cuando hablo económicamente me refiero de inversiones, ¿eh?
Claro, esto es precisamente nuestro objetivo, el transmitir que más allá de este aspaviento y de esta gesticulación, en Barcelona, Israel y Tel Aviv tienen amigos, tienen buenos y grandes amigos, y precisamente lo que queremos es promover las relaciones entre la ciudadanía barcelonesa y la de Israel y la de Tel Aviv, ¿no? Entonces, precisamente nuestro cometido, el objetivo de nuestra asociación, de nuestra entidad, es que las relaciones entre Barcelona y Tel Aviv crezcan. Por eso intentaremos y seguiremos trabajando para que, a pesar de esta decisión antisemita y autoritaria, porque al final esto solo la representa ella, de la alcaldesa, no se vean impactadas las inversiones y no se vean impactadas las relaciones reales entre las empresas y los ciudadanos, ¿no? De hecho, en el acto este que celebramos en Tel Aviv el día 9 de febrero, una de las mesas redondas participó la Cámara de Comercio España-Israel, en otra la Cámara de Comercio Israel-España, y realmente lo que necesitamos es promover estos puentes a nivel de innovación, tecnología, comercio, cultura entre nuestras ciudades.
Pues Blanca Navarro, presidenta del Israel Spain Forum Alliance, gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchas gracias.
Doncs així ho tenim. Treuen vostès la pregunta. Jo segueixo tenint la mateixa pregunta al cap. Per què ara?
I si quina necessitat?
Si aquesta és la raó, per què no abans? Yolanda Canales, moltes gràcies.
Vinga, tu, adéu.
De seguida actualitzarem titulars d'informatius i esports aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? Ven hasta el 25 de febrero a probar uno de nuestros nuevos modelos y entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre els principals reptes i iniciatives de la ciutat de Barcelona? No et quedis parat. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana en COPE.
¡Jugada! ¡Qué contraataque la pobre!
Emoción y deporte en tiempo de juego.
¡Controla Vinicius!
Este sábado, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Uno de los fondos en el córner derecho.
Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego.
Los referentes de la radio deportiva.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hora d'actualitzar els titulars de la jornada. Carlos Losada, bon migdia.
Què tal? Molt bon migdia. Doncs mira, serà una investigació llarga i complexa, són paraules dels Mossos, quan se'ls hi pregunta pel cas de les dues bessones de Sallent que es van llançar del balcó d'un tercer pis. Una va morir, recordem-ho, i l'altra continua en estat crític al Parc Taulí de Sabadell. Avui ha estat amb Carlos Herrera, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, demana al Departament d'Ensenyament si hi havia assetjament contra les nenes pel seu accent argentí i si la problemàtica d'identitat sexual d'una d'elles també hi és present en tot aquest cas. Ribalta ha dit a Herrera en COPE que Sallent és un poble tolerant, que no hi ha racisme i que s'està davant d'un cas multifactorial. L'escoltarem d'aquí uns instants. Els dos anys de pandèmia, doncs, com tots sabem, ja són història, i a Barcelona ha tornat l'activitat i també al carrer hi ha més turistes i també han tornat els manters que durant dos anys de Covid havien estat desapareguts. Aquesta setmana els hem pogut tornar a veure a la vorera de la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia, i també a la Rambla, al costat de la Font de Canaletes, i també una mica més avall. L'escena és l'habitual de sempre, el manter intentant vendre a turistes bolsos o calçotets de marca falsa, samarretes del Barça o del Madrid amb molt mala pinta, entre d'altres productes. Tot això davant de botigues que sovint no hi entra pràcticament ningú i els comerciants, doncs, mosquejats per aquesta competència deslleial. Ho hem comprovat aquest matí, ha estat a la Rambla, Liquerbons, ens farà una fotografia de tot el que ha vist. I també és un dia intens avui a l'Ajuntament de Barcelona, amb dos plens, un que se fa hores d'ara, qüestions destacades. La més important que ja s'ha aprovat és que tira endavant la taxa Amazon, que entra en vigor la setmana que ve. Mm-hmm. Aquest nou impost, un altre més, serà que no n'hi ha prou a Barcelona d'impostos i a Catalunya, doncs gravarà les grans distribuïdores de comerç electrònic per l'ús de l'espai públic durant el repartiment de mercaderies a domicili.
Molt bé, a part d'això, aquest dissabte, a partir de migdia de les 12, tenim el Converses. Aquí tenim el Converses.
Tenim Converses a partir de les 12 del migdia, des del Eurostars Gran Marina. Ens visitarà un dels alcaldables a la ciutat de Barcelona, és el senyor Xavier Trias, és alcaldable de Junts per Catalunya, retorna a la política, s'havia jubilat Xavier Trias, el van cridar de Junts, SOS, i s'ha presentat, vol arribar a tornar a ser alcalde, vol repetir l'alcaldia, i jo crec que també vol salvar el que és Junts per Catalunya. L'escoltarem aquest dissabte.
Gràcies, Carlos. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Doncs mira...
Què? No sé què. Que no dona per Europa.
Europa no dona ni a l'Europa League. El Barça, a la primera de canvi, bye love.
És la quarta temporada que el Barça diu adeu a Europa de manera precipitada o abans del que li tocaria pel seu potencial i el seu pedigrí. S'acomiada de l'Europa League, tot i avançar-se al marcador a Old Trafford davant del United, van remuntar els anglesos a la segona part, 2-1 i cap a casa. El vestidor defuig la paraula fracàs. Pel vestidor no és un fracàs quedar fora d'Europa, però sí que parlen de decepció.
Home.
Bueno, és la pregunta obligada per un periodista quan hi ha una...
No,
és un fracàs.
I també una obligació d'autocrítica d'un jugador de futbol. Que el Barça, la primera de canvi, estigui fora de la Champions i estigui fora de l'Europa League, és un fracàs.
Per això, bueno, vostè utilitza aquest adjectiu, sí. El vestidor utilitza la paraula decepció i aquesta altra, autocrítica. Amb tot, hi ha dintre d'un sector del barcelonisme qui veu aquesta eliminació... El vessant positiu de cara a l'equip es centrarà en la lluita per la Lliga, que és la competició objectiu de la temporada. Per cert, que s'ha fet el sorteig de quarts de final en el dia d'avui, aquest matí, i el butxí del Barça, el Manchester United, ha quedat emparellat amb el Betis. Una eliminatòria xula, aquesta. Mm-hmm. Però a casa nostra, l'Espanyol entrena per darrer cop abans de rebre demà el Mallorca. Pendents dels tocats, César Montes, José Lu, Calero i Rubén Sánchez. Diego Martínez ha dit que són dubte fins a darrera hora i apel·la a la importància del públic en el partit de demà torna Javier Aguirre a Cornellà. El Girona anuncia que construirà la seva futura ciutat esportiva a Vilablareix, després d'haver desencallat la compra dels terrenys de La Massana. Mitchell recuperarà per jugar contra l'Atlètic Miguel Gutiérrez després de sanció, i en pàgina poliesportiva, agenda, Eurolliga, el Barça de bàsquet torna després de la desfeta a la Copa, 20-45, Palau Blaugrana, Barça-Mònaco en aquesta competició europea.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana, avui sí, senyor.
Igualment, gràcies. Doncs ja sabeu que quan passin 5 minuts de les de la tarda actualitzarem tota la informació esportiva Esports Cope, l'actualització esportiva de casa, de Catalunya, l'actualitat esportiva catalana Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem, perquè comença, ja entrarem, com és divendres, unes qüestions d'oci, començarem parlant de circ, perquè arriba la 11a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or a Girona. És una gran notícia per l'espectacle i sobretot perquè parlarem d'espectacle com sempre mai vistos, el más difícil todavía.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el Cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686-445096 y en el correo apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passen i vean. El espectáculo internacional de circo jamás visto. Comença l'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, una d'aquestes cites de circ internacional, i la tenim a Girona. Serà la Gran Carpa, Camp de Mart, a la Devesa de Girona, i comença el dia 2 del 2 al 7 del mes vinent, del 2 al 7 de març. Serà la setmana que ve quan comença. I parlem d'això precisament, de circ i de com es prepara edició rere edició, sobretot ara ja que estem dins una normalitat. Parlem amb el director del festival, el Genís Matabós, que el tenim al telèfon. Genís, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Tornem-hi. El circ no para mai, Genís?
El circ no para mai perquè hem de ser feliços. Eh?
Ostres, escolta, fa molta falta ser feliç, eh? Avui en dia fa molta falta, això, eh?
Jo crec que sí, que els metges haurien de receptar-ne, de felicitat.
I tant. Bé, què trobarem en aquesta edició? Perquè ens esteu acostumats a uns nivells tan alts que jo no sé com ho superareu, això.
Bé, doncs, sobretot es supera amb molta previsió i amb molta professionalitat. Mm-hmm. Nosaltres aquest any hem volgut batre rècords d'atraccions participants, sí. Fins a 26 atraccions mai vistes ni un sol cop dins la pista d'un circ a Europa, i amb la representació de 70 artistes, i fem rècord també de països participants. Ens arriben d'una vintena de països. I això és per oferir-nos un espectacle doncs d'un nivell altíssim, en el que ja està consolidant-se com un dels majors festivals de circ del món, que és l'Elefant d'Or de Girona, i sempre, clar, tants i tants artistes no ens cabrien amb un únic espectacle, i per això en fem dos, l'espectacle blau i l'espectacle vermell, que són les dues semifinals del festival, sí. Que es van alternant els diferents dies de festival, o sigui que el dijous i dissabte hi ha l'espectacle blau, el divendres i diumenge el vermell, el dilluns, que és el dia de l'espectador amb entrades a 18 euros, doncs es pot veure els dos espectacles diferents al mateix dia, i tot plegat desemboca a la final, que és la Gala Or, i diem semifinals i finals perquè els artistes realment ho donen tot de si, perquè estan sent puntuats pels membres d'un jurat oficial que l'integren alguns dels directors de circs més importants d'arreu del món. i per això doncs, el més difícil encara doncs, té cita un cop més a la pista de la Fandor aquests dies.
Més difícil encara, i és que porteu 11 edicions fent-ho més difícil encara. Quan comença a treballar-se l'edició, per exemple, d'aquest any? Quan comencem a buscar les atraccions?
Mira, jo et puc dir que normalment el festival té 24 atraccions, aquest any és una excepció, en dues més, i de les 24 atraccions de la 12a edició, o sigui, de l'any vinent, ja n'hi ha preseleccionades 17.
Carai. Sí,
vol dir que és necessari molt més d'un any de preparació per cada edició, perquè el nivell d'exigència és molt alt, perquè estem considerats doncs, el segon esdeveniment de circ més gran que hi ha a Europa, i estem entre el top 5 de festivals de rendiment del món. Per això doncs, cal molta previsió, i sobretot que som l'únic festival a presentar primícies, és a dir, números que no han fet mai a Europa. Per tant, per estar alerta de seguida de les primícies, ens cal doncs, haver anat teixint amb el temps una xarxa de cerca talents que tenim doncs, per tot el món i que dia a dia ens estan enviant propostes que nosaltres escollim per veure doncs, si les incloem o no en els espectacles de la Fandor.
La qualitat és indiscutible perquè, a més, el públic respon davant de tot això. Genís.
Bé, estem molt satisfets perquè realment aquest any doncs, ja estem parlant de superar aviat les 21.000 entrades venudes. I això doncs amb un context que bueno, no ha sotregat almenys després de la pandèmia i de les inflacions, doncs vol dir que el públic doncs té molt clar que la Fandor és una aposta de qualitat, que és un circ per tothom, és a dir, que no és un circ pensat exclusivament per nens, malgrat que els nens doncs en gaudeixin moltíssim també. I després, sobretot, és una proposta també molt assequible, és a dir, que un espectacle amb 70 artistes, amb orquestra en viu, amb tot aquest muntatge, doncs, que puguis trobar-hi localitats doncs, a partir de 11 euros, és realment gairebé quelcom que no succeeix en cap altra producció d'aquest nivell.
Clar, aquesta és una de les claus, precisament, no? Que les atraccions no només són per nens, sinó que parlem de circ per tothom, per grans i petits, en aquest cas.
Sí, jo crec que realment qui més pot valorar doncs, la vida de dedicació que hi ha darrere d'aquestes atraccions, no? De les hores d'assajos, d'esforç, del risc, la plasticitat, la bellesa, la posada en escena, doncs sovint és molt més del públic adult, fins i tot que l'infantil. Nosaltres fem sempre espectacles per adults acompanyats.
Ah, d'acord. Bé, les entrades ja sabeu que és tan fàcil com googlejar Festival de Circ a Google i de seguida trobareu la web, allà trobareu les entrades amb molta facilitat per anar a gaudir d'aquest 11a edició del Festival del Circ a la Fandor a Girona. Genís Matabós, com sempre, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats per la feina que feu i sobretot per mantenir viu el més difícil encara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un cop més, per fer-ne ressò.
Fantàstic, ja sabeu, del dia 2 al dia 7, doncs passen i veien el més difícil, todavía tornarem a gaudir d'una sessió espectacular a la 11a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor a Girona. De seguida parlem de cinema. De seguida parlem de cinema aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, per parlar de suggerències, no?, que arriben a plataformes i gran pantalla. Tindrem aquí el Tyson Cao. Però abans ja sabeu que si teniu gana tenim un lloc on anar a menjar de qualitat, amb confiança. Parlo de la Conca 1932. La Conca 1932 al Mercat de Galbany. Allà està l'Alvida i tot el seu equip doncs, per ajudar-nos a comprar. 93-209-1963. La Conca, al Mercat de Galbany, perquè la confiança de la Conca, 90 anys al teu servei. 90 anys al teu servei, ara al Mercat de Galbany. Van començar amb allò de les llegums cuites, que són la seva especialitat, però ara tenim tot tipus de plats cuinats que només cal demanar-los i escalfar-los al microones. 93-209-1963, o al web ho trobareu tot. La Conca 1932.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moment de parlar de cinema, de les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. I rebem a l'estudi el Taisan Cau. Taisan Cau, benvingut.
Bona tarda, Josep Miquel Creus.
Com estàs?
Anem forts, anem forts.
Anem forts. Per on vols començar?
Mira, tú y yo no somos precisamente de lo más creyente en el mundo de las conspiraciones, ¿eh? Somos un tanto escépticos.
Bastante, sí.
Y antes de que entre al grano con todas las series que quiero comentar, te hago el avance de que en marzo se va a estrenar una serie que esta es nuestro talón de Aquiles, José Miguel.
¿Por qué?
Porque es una docuserie que se llama MH370, El avión que desapareció, que nos habla de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Lo recuerdas?
Sí, perfectamente, sí, sí.
Que esto...
Uno de esos misterios interesantísimos además.
Que no tuvo resolución, no tuvo resolución. Y en este documental se van a abordar 3 de las teorías más aceptadas, con aparición de científicos, de familiares, de gente que estuvo involucrada. No te puedo decir ahora mismo, no sé la cantidad de capítulos que son ni cuánto duran, pero en marzo, cuando aparezca esto, hay que verlo.
Hombre, habrá que verlo, porque los conspiranoicos estarán encantados de ver eso y decir que todo es un capítulo de desinformación, evidentemente.
Sí, pero en esta ocasión da pie realmente a ello.
Sí, hombre, claro, sí.
No es un yeti que esté escondido en un lugar que no tiene acceso. O sea, son la desaparición de 294
pasajeros en avión.
Y que luego, lo más fascinante es que al cabo de 2 días de la desaparición, que no se sabía nada, se activaron los móviles, ¿lo recuerdas?
Sí, señor.
Se volvieron a encender los móviles, pero no hubo forma de contactar con ellos. Bueno, esto es lo que...
Me has dejado con ganas ya de verlo en este caso, ¿eh?
Aparecerá en Netflix y seguimos en la misma plataforma, porque hoy te voy a hablar de... Bueno, ha aparecido la 5ª temporada de una serie de culto que se llama Agretsuko.
Cartera hecho, dinero hecho, teléfono hecho. No me olvido nada.
Me llamo Retsuko, tengo 25 años. Soy Escorpio y mi grupo sanguíneo es A.
¡Esto está ardiendo!
¡Enfríalo un poco, mujer!
Es una serie de anime,
de
animales, son animalitos, sí. animados que viven vida de humanos en este caso, ¿no?
Es la 5ª temporada, cada temporada consta de 10 capítulos y cada capítulo unos 25 minutos aproximadamente. Mm-hmm. Divertidísima, una serie que no tiene la resonancia de vida, creo yo. Es para mí de culto, una serie que es para tanto... un público infantil, bueno, infantil juvenil, a partir de los 10 años o así, en adelante hasta los últimos días de nuestra vida.
¿Y de qué va la serie?
¿De qué va? Es una mezcla entre The Office, Betty la Fea y Ally McBeal. Nos cuenta...
No está nada mal, ¿eh?
No. Nos cuenta la historia de Agretsuko, una pequeña panda roja de 25 años que trabaja en el departamento de contabilidad de una gran empresa y que, bueno, pues sufre constantemente humillaciones por parte de sus jefes y, bueno, pues también sentimentalmente busca una pareja, porque allí en Japón hay una presión social sobre las mujeres tremenda, y para desahogarse, cuando termina el trabajo, se va a un karaoke y canta death metal.
Muy bien, no está nada mal, ¿eh?
Es su válvula
de... La válvula de escape es cantar de su metal de en un karaoke.
Es una serie divertidísima, de un aspecto minimalista. Los dibujos son así muy sencillos, pero completamente detallados. Y toca desde temas, digamos esto, pues para los niños o para los jóvenes, uh-huh, hasta temas adultos. Empieza con una primera temporada muy centrada en lo sentimental, un poco como si fuera el cuento del patito feo, ¿no?
Sí.
Que al final se convierte en cisne, una muchacha que busca el amor, pero luego... Interesantísimo el desarrollo y lo bien que lo toca los temas adultos, desde el enganche a las tecnologías digitales, se engancha a los videojuegos, se gasta un montón de dinero, ella y sus compañeros de trabajo también, su compañero sentimental Haida, luego también se habla del bullying en el trabajo, la salud mental, tiene un compañero que está completamente loco, la conciliación laboral, o sea, son temas muy adultos pero tocados de una forma muy sensible y que entra muy bien para todo el mundo, una serie
bueno.
Recomendadísima. Ya ves la camiseta que llevo.
Ya veo que traes la camiseta del Agresuco. Sí, ya lo veo, la pandita roja cantando de metal.
Súper ultra fan, ¿eh?
Muy bien, pues ¿cómo seguimos?
Vamos a seguir ahora con una miniserie que la podéis encontrar en Filmin y que se llama Stonehouse.
¿John Stonehouse?
Ah, sí, Stonehouse.
¿El primer peldaño de la escalera?
¿Quién sabe a dónde llevará? Quiero abrir otra cuenta, por favor.
¿Otra más?
¿Qué estás haciendo?
Me temo, por lo poco que he visto, que estamos ante un capítulo de humor inglés.
Sí, es humor inglés. Es una miniserie de 3 capítulos de unos 45 minutos, entre 45 y 60 minutos, que está producido por la... emitido en la ETV One, la televisión inglesa, uh-huh, que nos narra desde una perspectiva más o menos cómica la historia real del parlamentario John Stonehouse, uno de los peores políticos que ha tenido nunca Inglaterra, al menos en las últimas décadas, un político que en 1974 fingió su muerte, su desaparición, para huir de todos los problemas que tenía en su vida personal. Estos venían derivados porque fue un político enviado como diplomático a Checoslovaquia.
Sí.
Allí tuvo un desliz y entonces el bloque comunista le hizo chantaje. Le obligaba, mientras estaba en Inglaterra, a ser espía de la...
Del bloque comunista en este caso, ¿no?
De la KGB. Y entonces pues él pasaba información. A cambio de ello, le pagaban muchísimo dinero y lo invirtió en una serie de negocios que fueron desastrosos. Y entonces entre su vida sentimental con su mujer, que no iba a ningún sitio, tenía un amante, y luego pues sus negocios que se hundieron, y para no tener que dar explicaciones ninguna, y bueno, su familia pues pasaba de una categoría social alta a la miseria, pues él fingió su muerte y se fue a Australia, pero lo descubrieron y lo pillaron. Esta serie nos explica, bueno, pues todo lo que viene después, y como te digo, está contada desde un punto de vista más o menos cómico, ligero.
Sí.
Podría haber sido tranquilamente un drama. O sea, la serie da
para un drama. El argumento este es un dramón.
O incluso una serie de espionaje. Pero bueno, le han querido dar este toque, esta perspectiva. Y entonces, bueno, pues como comedia no funciona. O sea, no te vas a reír, no te vas a decir, oh, qué divertido que es esto. No se te van a saltar las lágrimas. Pero como un episodio para conocer un poco la política de la época y para acercarse a este personaje que tuvo su relevancia, porque en uno de sus alegatos en defensa delante de los tribunales estuvo varios días leyendo su defensa durante horas y horas, lo cual hizo que esto una normativa que se cambió. Dijeron, oye, no puede ser tan largo estas cosas. Bueno, pues bueno. La vida de John Stonehouse, una comedieta, una miniserie pues correcta, pero que tampoco va a ser nada...
No vamos a tirar cohetes con esto,
que
¿no?
Que te vaya a marcar la vida. Ahora saltamos otra vez.
Venga,
a Netflix, volvemos
sí.
Y nos vamos con una de las series que esta sí es bastante del momento, divertida para todos los públicos, que se llama Machos Alfa.
Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre.
¿Cómo hemos acabado aquí, tío?
Y yo qué sé.
esto es.
He de decir que yo he visto ya esta serie, ¿eh? Hace ya un tiempo que estaba en la plataforma Netflix. Sí. A mí me ha gustado mucho.
No ha pasado mucho tiempo, pero...
A mí me ha gustado mucho
esta serie. Lleva un tiempecito, sí. Y, pues, lo mismo. Una comedia, 10 capítulos de una media hora cada episodio, muy acertada, dirigida por Laura Caballero y es una... Bueno, está protagonizada por caras muy conocidas del panorama español, como Gorka Ochoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Kira Miró,
sí.
etcétera, etcétera. Y con cameos también de mucha gente de Aquí no hay quien viva. Una serie que nos habla de la deconstrucción de la masculinidad. José Miguel, tú eres un macho alfa,
Un lomo plateado.
Eres un lomo plateado.
Un lomo plateado.
¿Te has planteado deconstruir tu masculinidad?
Pues es que no sé cómo se hace eso.
Bueno, pues esto es...
y tampoco es necesario que lo haga.
Empieza la serie con un cursillo sobre la deconstrucción de la masculinidad y una comedia bastante inteligente que aborda todos estos neologismos, bueno, algunos de ellos, que se aplican en la actualidad sobre lo que es el ser un hombre. Aparecen pues todas las palabras técnicas de hoy en día. Las red flags, el machirulo, la deconstrucción, el heteropatriarcado. Y hace que estos cuatro protagonistas, que son cuatro hombres en su cuarentena, con varios registros, desde el más humilde hasta el hombre de éxito, pues se replanteen cómo debe ser su papel en la sociedad. Se abordan todos los tópicos y, bueno, pues un grupo de... una serie que se podía haber llamado Hombres al borde de un ataque de nervios.
Pues casi, ¿no? Casi, sí, sí.
Se sienten perdidos, desamparados. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Estoy propasándome? ¿Estoy pasando las líneas rojas? Las mujeres son víctimas de la sociedad. Algunas de ellas, de las que salen en la serie, pues tampoco son tan víctimas. ¿Son mujeres normales o alguna está desquiciada? ¿Estoy desquiciado yo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Una gran serie, es una gran serie. Sí. La verdad es que es muy, muy interesante.
Está abordado todos estos temas de una forma pues muy 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 de la calle, que lo podemos entender todos, y una serie que en cierta forma con su costumbrismo a mí me ha sacado un poco también, porque digo, bueno, estoy viendo vidas normales, ¿no?
De la gente. Yo también me llegué a replantear muchas cosas también, digo yo, a ver si yo ahora.
Pero tiene sus momentos, tiene muy sus bien. Momentos.
¿Y con qué acabamos?
Vamos a terminar con otra serie que mezcla comedia y política. Tampoco le acaba de funcionar demasiado bien. Volvemos a Filmin con una miniserie que consta de dos temporadas de 10 capítulos cada una, de media hora cada capítulo, que se llama Parliament.
Usted es su asistente, ¿verdad?
Sí.
¿Y puede sustituir a su diputado?
Sí. Bueno, en realidad acabo de llegar a la oficina y... Ajá. La verdad es que aún no...
Eso me importa una mierda.
Básicamente, estamos hablando de una serie, por lo que he visto, sobre el Parlamento Europeo.
Sí, en efecto. Pero desde el punto de vista de la comedia. Una serie belga que también le podíamos cambiar el nombre y llamarle Las aventuras de Errejón en el Parlamento Europeo.
Es verdad que el protagonista se parece.
El protagonista es el doble, sí, exactamente idéntico.
Es verdad.
Me juego lo que quieras a que este actor entra en el Parlamento español y cuela,
le pones las gafitas adecuadas y cuela, se parece. Tiene una retirada importantísima.
Bueno, se llama Xavier Lacalle y buscar alguna foto es bastante divertido comprobarlo porque es que es su doble. Y esta es una serie que intenta dar a conocer al gran público que es el Parlamento Europeo y tiene un punto de euroescéptico, porque este Parlamento por la forma en la que se nos presenta, ¿sabe lo que parece?
¿Qué?
Un Erasmus para políticos europeos.
Bueno, a veces es la sensación que da.
Sí. ¿Sirve para algo? Bueno, pues allí lo que vemos es mucha burocracia, que para sacar adelante cualquier propuesta pues tiene que pasar mucho tiempo, que a veces el mismo interesado no sabe ni lo que está haciendo, dice, bueno, tú búscame unos papeles y vete aquí lo que puedas y vamos a salvar el trámite y vamos a pasar el rato mientras cobramos la nómina. Entonces, pues, y luego, pues también, claro, desde cumplir un poco el expediente político y luego, pues, las típicas andanzas sentimentales, las borracheras, las fiestas y un poco el derroche del dinero público. Bueno, pues hoy vamos a celebrar el Día Nacional de Alemania, de su fiesta patronal, de tal pueblo, tal y cual, etcétera, etcétera, ¿no? Y sirve para algo. Bueno, lo deja a medio camino, sí y no, pero es una comedieta pues también que tiene dos temporadas, con lo cual se supone que es de éxito. A mí no me convence, le doy un aprobado justo regulero.
Pues Taisan Kau, muchísimas gracias, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, José Miguel.
Y ahora continuamos explicando todo el que te interesa a Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz.